Notícies Vespre, amb Aleix Graell.
Els vallesans destinem un de cada 2 euros del sou a pagar el lloguer.
És un esforç extra que hem de fer les persones que vivim al Vallès, i que vol dir que si paguem, o sigui, si dediquem el 50% dels nostres ingressos a pagar el lloguer, doncs ho deixem de dedicar a altres qüestions importants també, com l'alimentació, com altres temes que són de necessitat de primer ordre.
Així de clar i de taxatiu ha estat Carles Rodríguez, conseller d'Habitatge del Consell. És una xifra alarmant que es desprèn d'un estudi, Pere Gallifa, publicat per l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Així és, segons aquest treball, les dades són clares. El preu de lloguer mitjà ha crescut en els últims 5 anys un 27% i ja se situa als 744 euros al mes, un fet que provoca que les dificultats per accedir a l'habitatge siguin cada cop més grans.
I la mortalitat per Covid-19 augmenta aquesta setmana. L'Hospital del Parc d'Aulí ha notificat 7 defuncions, una xifra que no es veia des del passat mes de gener.
Els professionals avisen que la mortalitat és l'índex que es manifesta més tard, però marca una fita en aquesta cinquena onada. Per Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses al Taulí, és una mostra de la gravetat del moment.
Els ingressos passen al cap de 8-10 dies d'infectar-se la majoria i els casos de mortalitat els 15 dies. O sigui, realment estem ja ha passat una setmana, jo sembla que s'hauria d'haver disparat si tingués la mateixa gravetat, però encara no podem cantar victòria.
I en el temps dels esports viatjarem un dia més a Tòquio. Marina García debuta demà a la prova del 200 braça.
La barcelonina del Club Natació Sabadell buscarà el pas a semifinals amb el 17è millor temps de les competidores.
A més de repassar la victòria del waterpolo.
La piscina segueix sent l'espai favorit dels sabadellencs. El nedador Bernat Sanahuja amb 2 gols i el porter Dani López Pinedo, resident a Sabadell, han estat els artífecs de la segona victòria d'Espanya, aquesta vegada contra Montenegro.
Aquestes són algunes de les històries que us explicarem en els pròxims minuts en un informatiu que fem amb Toni González al control tècnic.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans de res, fem una mirada al cel. Tarda càlida a Sabadell, 28 graus, vent inexistent, però volem saber què és el que passarà les pròximes hores. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, destaquem ja aquest ascens de la temperatura respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora. En alguns indrets és 8 graus més alta que la d'ahir. I és que a hores d'ara parlem d'aquest domini del sol que està afectant a bona part del país i que continuarem parlant d'aquesta tarda força estable i assolellada. Això sí, amb el creixement d'algunes nuvolades, especialment en zones de muntanya i sobretot cap a la zona del Pirineu. I, de fet, no es descarta que pugui caure algun ruixat local, feble, que deixi quantitats minces cap a la zona més de l'extrem nord del Pirineu Oriental. I sí que de cara al vespre, durant també aquesta propera nit i matinada, arribaran alguns ruixats ja més intensos i que afectaran sobretot la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental, però a més, durant aquesta propera matinada també s'aniran desplaçant en direcció est i podran arribar al sector oriental. En qualsevol cas, de cara a demà, a primera hora del matí, aquests ruixats ja aniran a menys. Pel que fa a la temperatura màxima, de la qual parlàvem a l'inici, s'espera que pugui pujar avui fins als 34-35 graus i aquesta més alta s'ha de registrar a punts del Segrià. En zones del voltant també l'ambient serà càlid, rondant aquests 30, d'entre 30 i 33 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i això és el que passa al cel, però a les carreteres tenim la retenció habitual, que ja és de cada tarda amb un cas de reixac, concretament a la C58 hi ha circulació amb retencions des de 6:45. 4 minuts per sort de les 7. La meitat del sou se'n va al lloguer. Un estudi de l'Observatori del Consell Comarcal conclou que els vallesans gastem el 50% dels ingressos a pagar l'habitatge. En el cas de les persones que tenen hipoteca, el percentatge rebaixa, però, al 29%. La pandèmia del coronavirus ha posat de manifest les dificultats de moltes persones per accedir a un habitatge. Destaquen els casos dels menors en exclusió social, els migrants, les persones sense llar i les víctimes de violència masclista.
Cada any el preu del lloguer puja una mica més. Actualment la quota mensual se situa als 744 euros de mitjana al conjunt de la comarca, un 2% més que l'any 2020. Ara bé, els últims 5 anys la crescuda de l'import del lloguer ha estat del 27%, molt per sobre de l'augment dels salaris. Ho argumenta el conseller d'Habitatge, Carles Rodríguez.
Els últims 5 anys, el preu de mitjà de lloguer s'ha encarit un 27%. I estic seguríssim, no tinc les dades, però estic seguríssim que l'augment dels ingressos o l'augment dels sous no ha estat tal, no ha estat aquest 27%. Amb el que suposa això, que els preus van augmentant, els esforços de les famílies i de les persones per dedicar diners a l'habitatge encara cada vegada són més, no? I s'està tornant un problema estructural.
Els preus més alts de la comarca són a Sant Cugat del Vallès, amb una mitjana de 1.178 euros al mes. També són els cugatencs els que inverteixen més part del salari al lloguer, fins al 57%.
I el 2020 es van apropar moratòries de frenar els desnonaments durant la pandèmia, però no els van aturar tots.
Ni molt menys, tot i que es van reduir un 59%, es van arribar a produir 636 llançaments judicials a la comarca. 3 de cada 4 casos era amb persones que vivien en règim de lloguer. Rodríguez també detalla els perfils que tenen més dificultats per accedir a un habitatge.
S'han posat més de manifest encara els perfils vulnerables o més vulnerables pel que fa a l'accés a l'habitatge, que com són les dones amb fills a càrrec, o sigui, aquest perfil és molt clar, i també les condicions d'infrahabitatge, no? Les persones sense llar i els migrants sense papers.
A escala supramunicipal, l'any passat es van atorgar 5.200 prestacions per pagar el lloguer, un 8,7% més que l'any passat, que són unes 418 ajudes més.
Ens fixem ara en la pandèmia perquè la mortalitat del taulí, a fruit d'aquesta pandèmia de la Covid-19, ha crescut en els últims dies. Entre dilluns i divendres, l'Hospital de Sabadell ha registrat 7 defuncions, el número més elevat de tota la cinquena onada. De fet, no es veia un volum tan alt de morts des del 20 de gener, enmig de la tercera embestida del coronavirus. Aleshores, el taulí va notificar una desena de decessos. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. Després de 5 onades de la pandèmia a casa nostra, els experts han constatat que els índexs de mortalitat són l'indicador que més tard es manifesta. Primer, arriben els contagis, després els ingressos hospitalaris, primer a planta i després a les unitats de crítics. I per últim, arriben les morts. Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, assenyala que una mortalitat elevada denota la gravetat de cada onada. Són declaracions de fa uns dies al Notícies Migdia d'aquesta emissora.
Els ingressos passen al cap de 8-10 dies d'infectar-se la majoria i els casos de mortalitat els 15 dies. O sigui, realment estem ja ha passat una setmana, jo sembla que s'hauria d'haver disparat si tingués la mateixa gravetat, però encara no podem cantar victòria.
En els últims 4 dies, el taulí ha registrat 7 morts, la xifra més alta des del gener passat. A més, en aquest mateix període s'han notificat 43 ingressos nous i 88 diagnòstics més. Pel que fa a la resta d'indicadors de la pandèmia, el conjunt de la ciutat han millorat tots respecte de fa 24 hores. El risc de rebrot ha deixat enrere els 1.000 punts i ara es troba als 942. La velocitat de contagi continua baixant i se situa al 0,88, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha reculat els 1.066 casos per cada 100.000 habitants. Respecte a d'ahir, s'han notificat 171 contagis nous, que eleven la xifra total als 24.430. També s'han confirmat 2 defuncions i ara el global és de 571. Pel que fa a la vacunació, 124.560 sabadellencs ja tenen la pauta completa.
I tot i que el ritme de contagis s'ha començat a frenar molt lentament, la incidència acumulada 7 dies continua situada per sobre dels 400 casos per cada 100.000 habitants. Per això Sabadell es manté entre els 162 municipis catalans de més de 5.000 habitants pels quals el govern demanarà l'ampliació d'una setmana més del toc de queda nocturn.
Amb una incidència de 479 casos els últims 7 dies, tot indica que la ciutat allargarà una setmana més fins al 6 d'agost el confinament nocturn entre la 1 de la matinada i les 6 del matí. Avui la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja ha dit que sol·licitaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la pròrroga de la mesura en 162 poblacions, entre les quals i continua ben Sabadell.
El govern ha acordat prorrogar durant 7 dies més el confinament nocturn en els municipis que més estan patint els efectes de la cinquena onada de la Covid-19. És una mesura dura, ho sabem, però també és una mesura efectiva i els experts i els tècnics han aconsellat demanar aquesta pròrroga.
Entre els municipis que s'incorporen al confinament nocturn hi ha capitals de comarca com Amposta, Figueres i Solsona que recupera les restriccions. En canvi, en surten altres municipis com Igualada, Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges, Tàrrega, Tremp i Vilafant. Pel que fa al Vallès Occidental, Ullastrell s'assuma a les poblacions on s'aplicaria el confinament nocturn fins al 6 d'agost, mentre que en surt Matadepera. Les restriccions que s'apliquen en aquestes localitats impliquen també el tancament de tots els establiments a quarts d'una de la matinada.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I la pandèmia també ha deixat una crisi econòmica de la qual encara se'n desconeix l'abast i la durada. En qualsevol cas, avui s'ha conegut un indicador per l'esperança. Les dades d'atenció del rebost solidari s'han situat de nou en nivells previs a la pandèmia. Aquest juliol, el dispositiu d'emergències alimentària ha atès 800 famílies menys que en el mateix període de l'any passat. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda. Sí, en dades absolutes s'han repartit lots per 1.700 famílies, una xifra que queda lluny de les dades registrades l'any passat quan es va ajudar a 2.585 famílies. La dada, però, no és gens menor i ha obligat a l'Ajuntament a fer un dispositiu extraordinari per evitar que les famílies es quedin sense aliments durant l'agost, quan el rebost no es reparteix. S'han ampliat els lots i s'han repartit targetes moneder. De fet, aquesta és una de les actuacions que s'han fet en l'àmbit de l'atenció a les persones més desafavorides en unes accions que han tingut un pressupost de prop de 500.000 d'euros. En l'àmbit de l'acció social també s'hi suma el programa Fem Vacances, que ofereix casals i activitats per a persones amb dependència o discapacitat. A més, també s'han donat prestacions d'urgència amb l'objectiu, segons el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, de no deixar ningú enrere.
Per garantir doncs, que en tots els casals que s'organitzen a la ciutat el preu no sigui una barrera d'entrada. Això ho fem també amb les activitats que s'organitzen en el marc dels centres oberts que tenim arreu de la ciutat. Durant el mes de juliol les activitats habitualment es fan a tarda, doncs el mes de juliol es passen al matí i és com si fossin un casal, diguéssim, són els 8 centres oberts.
Tot plegat es complementa amb els casals d'estiu que es faran durant el mes d'agost amb el dinar inclòs i destinats a infants i joves en situació de vulnerabilitat. En total se'n faran 3 a la ciutat, 2 organitzats per la Fundació Pere Tarrés i un tercer que és fruit de la col·laboració entre la Fundació Provitas, la Ludoteca Margarida Badós i l'Ajuntament. Tot plegat en un estiu en què la Covid ha tornat a fer la guitza a les activitats.
Recordar que és el segon estiu amb Covid, no?, que estem vivint, que òbviament hi ha determinades restriccions i mesures que no faciliten la feina de les entitats i que malgrat tot entre entitats i administració pública un segon estiu estem garantint que hi hagi lleure per tothom a la ciutat.
En total, els programes d'acció social han suposat una inversió de 277.000 euros, uns diners que s'han de completar amb les propostes que s'han fet des de la Regidoria d'Educació. En aquest cas, s'ha incrementat de forma notable la subvenció que es dedica a les entitats de lleure que fan casals d'estiu. S'hi han destinat 30.000 euros més, que han permès oferir lleure a 1.317 alumnes més, que no pas l'any passat. Manuel Robles és el regidor d'Educació.
Amb aquesta entitat de lleure, dir-vos que l'any passat ja vam fer una aposta importantíssima, no?, és una aposta per l'equitat i igualtat d'oportunitats, no?, en el dins i fora de l'escola. Ara estem parlant del fora de l'escola, doncs és fer unes activitats perquè tots els nanos de la ciutat tinguin les mateixes oportunitats educatives.
Entre les propostes que ha posat damunt la taula el consistori hi ha uns tallers competencials d'àmbits diversos que s'han fet a 5 zones diferents de la ciutat. A més, també s'ha obert als patis de 5 escoles repartides a tots els barris i s'ha permès l'ús de les instal·lacions escolars per fer-hi algunes activitats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són les 7:14 minuts. Els veïns de Nostellar estan satisfets amb la proposta de rehabilitació de la part zona de la poliesportiva del barri. Lamenten, això sí, que l'Ajuntament no hagi fet una remodelació total a l'espai i hagi decidit dividir-ho en dues fases. En qualsevol cas, el consistori preveu tenir enllestit l'actuació per Setmana Santa i que les obres arrenquin a finals d'aquest any.
L'administració local ha decidit dividir en dues fases la reforma de la zona poliesportiva de Nostra Llar. La primera de les actuacions es concentrarà en treballar en l'entorn de la pista d'hoquei patins i de l'edifici que hi ha al costat. Els veïns lamenten que les obres no s'hagin fet d'una tacada, però en qualsevol cas creuen que ha estat un cert començar per aquesta zona. Ho ha dit a Ràdio Sabadell el secretari de l'Associació de Veïns, Josep Navarrete.
No, a veure, per nosaltres sí que és veritat que potser el més urgent era aquesta fase que ara començarem, bàsicament perquè és la part que més utilitzem. Perquè, com tu molt bé dius, el que es farà ara serà reformar i arreglar tota la part d'aquesta pista, que, bueno, que es parla que és de hockey, perquè vindrà un club de hockey de Sabadell a fer-ne ús, però que, bueno, que pot ser una pista poliesportiva. És una pista molt petiteta, inclús no té, és de mides que no serien permeses per segons quins esports.
En concret, les obres es concentraran en rehabilitar la pista d'hoquei patins per recuperar l'espai pel seu ús. A més, s'arreglarà el marcador, s'enderrocaran les grades per construir-ne unes de noves i es renovarà la tanca exterior que dona al carrer Bradford.
I tres investigadores han recollit dades sobre la freqüència que els adolescents sabadellencs consumeixen begudes ensucrades, energètiques o esportives. I les dades sorprenen. Un 18% dels nois i un 15% de les noies de Sabadell consumeixen refrescos a diari. Ens n'avança més detalls sobre aquest estudi en Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. En l'objectiu de conèixer l'impacte que els refrescos han tingut a les generacions més joves, l'estudi fet per professionals de l'IDIAP Jordi Gol i l'Institut Català de Salut ha pogut extreure conclusions interessants, com que els nois prenen aquest tipus de begudes amb major freqüència i quantitat que les noies. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Victòria Valls, una de les principals responsables de l'estudi.
L'aigua hauria de ser el líquid principal que els joves haurien de beure per fer un consum saludable, i el que ens estem trobant que l'aigua s'està substituint per altres begudes. O sigui, amb dades tant com el refresc ens ha augmentat de manera el consum habitual amb un 73%, les begudes esportives s'ha augmentat un 33% i les energètiques representen un 13% del consum habitual entre els joves entre 13 i 18 anys.
A més, s'han trobat evidències que el consum de begudes energètiques i refrescos augmenta en adolescents nois que també fumen, són poc actius físicament, tenen un rendiment escolar baix i provenen de famílies amb rendes baixes. Les investigadores de l'estudi consideren necessari implantar polítiques diverses per reduir-ne el consum.
Necessitem mesures legislatives que regulin el consum per grups d'edat i també han de regular el contingut d'aquestes substàncies. L'augment d'impostos per disminuir aquest consum, tal com el recomana l'OMS. Ha d'haver-hi una sensibilització amb tota la població, sobretot amb els pares, perquè a vegades els pares el compren moltes d'aquestes begudes com si fossin totalment innocues. Fer molta educació sanitària a tots els llocs on hi ha adolescents i que en aquests llocs, a més, no haurien d'haver-hi màquines expenedores amb alimentació o begudes que no fossin saludables.
Pel que respecta al consum de begudes esportives, és més freqüent en joves que practiquen esport i no fumen.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Passen 17 minuts de les 7 de la tarda. Repassem algunes informacions en format més breu. 53 joves de menys de 29 anys aconsegueixen feina gràcies a un programa de Pimec i al Servei d'Ocupació.
Es tracta del projecte Singulars, que s'acaba aquest juliol després d'11 mesos i està destinat a joves en situació d'atur. La iniciativa inclou tant formació per als joves com subvencions a les empreses que els contractin. 21 dels 53 joves que s'han incorporat al mercat laboral han seguit aquesta fórmula.
Incendi sense ferits en un habitatge a Campoamor.
El foc va començar a la rentadora ubicada a la cuina i va calcinar tota l'habitació. La resident, una dona de 87 anys, va ser traslladada a l'Hospital Taulí en observació. En total van intervenir-hi 3 unitats de la Policia Municipal i els serveis d'emergències mèdiques.
Un home de 81 anys ferit greu al caure quan creuava un pas de vianants al Passeig Comerç.
Segons les primeres informacions, ahir la víctima es va desplomar per causes que es desconeixen quan creuava aquesta via a la cantonada amb el carrer Aribau. L'home va ser traslladat pel Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Partaulí.
Renfe acorda la compra de 152 trens de Rodalies a la multinacional francesa l'empresa Alstom.
Els nous trens que seran construïts a la planta que l'empresa té a Santa Perpètua de Mogoda disposaran d'un 20% més de capacitat que els actuals Sibia i tindran uns 100 metres de longitud. El contracte té un valor de 1.447 milions d'euros, però no s'espera que cap d'aquests combois sigui per la xarxa catalana. Segons el sector, l'empresa de transports i la Generalitat estarien a punt de tancar un nou contracte de 700 milions d'euros per 36 nous trens.
I fem un apunt de cultura abans de la publicitat perquè el sabadellenc Oriol Sabater presenta Mi Mundo, el seu primer single després de fer el salt de la clàssica a la música moderna.
Mientras en la calle te veo fuera esperar a ese chico tan mono, tan espectacular, con camisa y pantalones y zapatos de arreglar, tan presumido y tan chulo, ¿dónde te quiere llevar? Antes que vengan las dudas, y aunque sé que no soy como él.
La seva carrera ha passat de la sinfònica al pop amb aquest primer projecte en solitari. De fet, apunta que la pandèmia l'ha fet decidir-se a començar aquesta aventura. Abans, Sabater havia format part de grups com Bacachuta, Escàndol, la banda de música local o la jove orquestra sinfònica del Vallès.
Ara arriba el single Mi Mundo, produït també pel sabadellenc Chasqui Ten. Es tracta d'una cançó vitalista que serveix per estar millor i ser feliços amb un mateix, tot això a través d'una història d'amor no correspost. El jove compositor, guitarrista i percussionista sabadellenc assegura que quan es va posar a compondre li surt tot en castellà, però recorda que té una gran varietat de referents.
Tant els que m'hi he fixat, sobretot també a nivell d'estètica i història com a projectes, és principalment Nil Moliner. També m'he fixat en Miqui Núñez, però també com a referents així més de la música catalana, doncs Xarango en són un clar exemple i bé, són aquests tres principalment.
Aquest Mi Mundo ja es pot escoltar a les plataformes de música en línia.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 21 minuts de les 7, ara anem amb notícies de fora de la ciutat. I comencem fixant-nos en la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez, que demana al president Pere Aragonès que assisteixi a la trobada de presidents autonòmics amb el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
Creo que sería muy deseable y por tanto nosotros seguimos, si se lo quiere replantear, será muy bien recibido a esta reunión de los presidentes con el presidente Pedro Sánchez. Yo creo que sería importante para Cataluña y que lo aplaudirían la ciudadanía catalana. En cualquier caso, esto no es impedimento para que haya otros órganos de debate.
Per la seva banda, els socis parlamentaris d'Esquerra i la CUP ja han dit que ni Aragonès ni el conseller Jaume Giró assisteixin a aquesta conferència de política fiscal i financera de demà, una trobada en la qual Giró ha dit que sí que hi assistirà.
El govern espanyol ha aprovat una llei que permetrà crear una empresa amb el capital social d'un euro.
La nova normativa s'anomena Llei de Creació i Creixement Empresarial, que simplifica i agilitza els processos per registrar companyies limitades. Així s'elimina el requisit mínim de 3.000 euros actual. La iniciativa també vol lluitar contra la morositat, limitant l'accés a subvencions de les empreses que infringeixin els terminis de pagament.
I un altre acord del Consell de Ministres d'avui, l'últim del mes de juliol, al setembre s'estudiarà la possibilitat d'augmentar el salari mínim interprofessional.
La ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, no ha negat la possibilitat, però ho ha vinculat a que la tendència de creixement sigui a l'alça a principis de tardor. Una qüestió que té diferents ritmes per als socis de govern, ja que Unidas Podemos empenya el PSOE perquè la reforma tiri endavant quan abans millor.
I el Tribunal de Comptes desconfia de l'aval del govern a través de l'Institut Català de Finances.
La delegada instructora Esperanza García ha demanat que sol·liciti un informe a l'advocacia de l'Estat per si és una mesura legal sobre l'aval que afecta 29 dels 34 encausats. Recordem que se'ls demana una fiança de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat. Entre aquests hi ha un sabadellenc, Josep Suárez, delegat al Regne Unit entre el 2011 i el 2016.
I 120 entitats i organitzacions reclamen a les administracions que no es faci l'ampliació de l'aeroport del Prat.
En un comunicat afirmen que el projecte tindria un impacte negatiu en la biodiversitat, així com en la salut de les persones. Alhora, critiquen que el sector de l'aviació viu una crisi energètica i demanen que els 3.400 milions d'euros pressupostats es destinin a promocionar un model de transport sostenible com el ferroviari.
Falten 6 minuts per 8:15. Ara parlem d'esports. I ho fem tornant a Tòquio, perquè després de les primeres jornades es tanca una quarta de competició, que demà serà el torn de Marina Garcia. La nadadora del Club Natació Sabadell farà el seu debut a 12:45 del migdia a les sèries dels 200 braça. Prou Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. La barcelonina arriba amb el 17è millor temps de les participants, amb la qual cosa buscarà passar al primer tall de les semifinals. Recordem que és la segona cita olímpica de Garcia, la primera, no obstant això, des de Londres 2012. A la seva sèrie, la tercera de quatre que hi ha programades, també hi nedarà l'andreuenca Jessica Vall. I també demà, 5 minuts més tard, la selecció espanyola femenina de waterpolo pot encarrilar la primera plaça del seu grup en el partit de més exigència fins al moment contra els Països Baixos de Van der Sloot i Keuning, les dues waterpolistes de l'Astralpool. Avui, recordem, l'equip masculí ha sumat un altre triomf de renom per 6-8 contra Montenegro amb dos gols de Bernat Sanahuja. El menú de demà el tanca l'handbol masculí amb Aleix Gómez. A priori, els hispanos tenen un compromís una mica més assequible contra el Brasil després dels triomfs per la mínima contra Alemanya i Noruega. El partit arrencarà a 1:15.
Gràcies, Pau. I en clau del Centre d'Esport Sabadell, compàs d'espera abans no s'oficialitzi l'arribada de l'atacant barceloní Alfred Planas. Un tràmit que s'hauria de produir en les pròximes hores, ja que l'operació està del tot tancada. Fa uns minuts, també el club ha aprofitat per anunciar que dijous a 9:15 del vespre es presentaran les samarretes d'aquesta pròxima temporada. L'esquena de la primera equipació tornarà a ser llisa, mentre que la novetat és que la segona serà enguany de color negre i taronja. L'acte comptarà amb la presència dels futbolistes arlequinats Aleix Coc i Ramon Folch. També s'ha conegut, per cert, que l'amistós del 4 d'agost contra l'Europa a Sant Oleguer tindrà lloc a les 10 del matí. I Damià Páez jugarà a la Lliga EVA a partir de la pròxima temporada. L'escorta sabadellenc ha acceptat l'oferta de proximitat del Barberà. I d'aquesta manera deixa el bàsquet Pia després de tota una vida lligada a Can Colapi, Pere.
Páez havia estat un dels puntals de l'equip els últims anys a Copa Catalunya. De fet, fins i tot havia anat convocat en diverses ocasions per disputar l'All-Star de la competició que organitza la Federació Catalana. No ha estat fins ara, però, que ha decidit canviar d'aires.
Ja fa uns anys que em van trucar en algun equip d'EVA i que podria haver marxat. El que passa és que per mi la Pia és un club important. La gent que està allà, sobretot, era qui em feia seguir quedant allà perquè disfrutàvem molt del que fèiem i disfrutàvem molt d'estar junts, que era important. Teníem alguna cosa més especial que només el bàsquet i això em feia quedar aquest any. La veritat és que no m'arrepenteixo gens d'haver-me quedat. He disfrutat molt, m'ho he passat molt bé i m'endú, doncs, dels meus millors amics i companys de vida de l'estada que he estat al club.
La seva ha estat la baixa de més renom, però a la Pia també han marxat jugadors de pes com Pere Tres, Rashid Lagmame, José Le Piñero o Jordi Gurina. Tots ells s'afegeixen al conegut adeu del tècnic Jaume Prat, que serà substituït per Toni Mesa.
I abans d'acabar fem un apunt de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell, que ha fet història guanyant els campionats d'Espanya i de Catalunya per equips en categoria alevi. Una gesta que mai s'havia produït a la ciutat. A aquests títols s'afegeix el títol individual de Luca Quindaxelli i les dues plates del palista adaptat Jordi Dinarès en Antequera. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. Després de 4 anys d'un nou estil, la base de la secció de tenis taula del club ha tancat una temporada per emmarcar. Aquest projecte, encapçalat pel tècnic Àlex Bocanegra, ha donat uns resultats tan personals com esportius que mai abans s'havien produït. Una gesta única, però no irrepetible, com diu el periodista de la xarxa i membre de la secció, Joan Barberà.
Sincerament, crec que el que s'ha aconseguit és únic, és històric, i a vegades dius irrepetible, no? M'agradaria no utilitzar la paraula irrepetible amb el que s'ha aconseguit, doncs, aquesta temporada, però és que... s'ha de valorar i dir, ostres, és que el que s'ha aconseguit mai s'havia fet.
A banda dels èxits assolits en categoria leví, els joves palistes del club també es van proclamar campions de Catalunya infantils, tot i tenir un i dos anys menys.
Això és tot, nosaltres marxem. Menys d'un minut per arribar a dos quarts de vuit. Aquí s'acaba el Notícies Vespre del 27 de juliol de 2021. Podeu seguir informats a través de les nostres xarxes, a Facebook, Twitter i Instagram, o a la web radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè a les 8 arriba una remissió de l'espia de Mahler. Que tingueu molt bona nit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.